Avui volem parlar de la inseguretat que genera que parlin de tu, perquè sempre fa mal quan saps que parlen de tu, i no precisament per lluar-te, és evident. Helena Puig és psicòloga i autora de Lo mejor de mí i La corona de les sis pedres. Helena, molt bon dia.
Bon dia, Noé.
És veritat que no hi ha ningú que ens agradi que parlin de nosaltres, i si sabem que parlen de nosaltres sempre ens fa patir que ho estiguin fent malament. És el primer pensament que ens ve al cap, no?
Sí, perquè si parlen bé,
estem
molt contents. Sí. Però sí, efectivament és quan parlen malament de nosaltres que se'ns activen totes les alarmes per la cosa aquesta que hem anat parlant moltes vegades en altres episodis, que què diem? Que ens fa molta por ser exclosos. Som animals socials, el grup és indispensable per la nostra supervivència, perquè ho és, en orígens ho és, si la persona es quedava apartada, la persona normalment moria, un nen quan neix necessita del seu grup. Per tant, és una cosa molt del cervell, no? Si parlen malament de nosaltres, pel cervell antic, és com la traducció seria, i si m'abandonen?
Clar.
I si m'abandonen, moriria. Per tant, encara avui, aquesta crítica que rebem ens fa molta, molta por, el sentir-nos exclosos.
I suposo que també hi ha edats i edats. A l'adolescència també seria un moment molt especial, oi?
Perquè
sentir-se
exclos. Sí, perquè són moments on el grup, o si passes dels pares, que són Déu, al grup, que és els amics, passen a ser Déu, no? Llavors, la veu dels pares és la primordial, fins que arriba un moment que et vas fent gran, comences l'adolescència, i el que diu el grup, i el que pensa el grup, i com vesteix el grup, i el que li agrada i prefereix, és el que a tu t'ha d'agradar, perquè necessites sentir-te inclòs en aquell grup. I aleshores, per això dius que en aquesta època adolescent, doncs aquesta crítica del grup seria tremenda, perquè tens una necessitat molt, molt bèstia d'ells.
De que t'acceptin. Però què podríem fer nosaltres perquè el fet de que parlin malament de nosaltres no ens afecti? Perquè, clar, tu dius, no, és que no t'ha d'afectar. Ja, però com ho fas?
Mira, hi ha una pregunta. A la pregunta aquesta que em fas, jo t'he de posar aquí un matís pels que ens escolten, que és, no és que aprendrem a que no ens afecti i ja està, sinó que hem d'entendre i permetre que, encara que haguem treballat molt amb això, quan arribi la crítica, em dolgui. Vale, doncs primer pas, sí, em dol, clar, em dol perquè és natural.
M'agrada, sí.
Clar, per el que estem parlant, no? Hi ha una lògica aquí darrere. Per tant, encara que ho hagi treballat molt, no és l'acceptació de que això em farà mal. A continuació, el treball personal. Quin seria? El primer, per mi, el no personalitzar. No personalitzar. No sóc el centre del món, no sóc el centre de la vida de les altres persones. Per tant, què passa? Aquella frase que dic sempre a Instagram, que és que la conducta de les persones parla de les persones, no parla de mi. Parla d'ells, de les seves preferències, dels seus mals moments, de les seves històries personals. I el que fem és atribuir-nos. Aleshores, jo puc no agradar a algú, vale, perfecte, i què passa? A quanta gent agrado? No? El no personalitzar, a l'entendre que això parla de l'altre. A partir d'aquí sí que ja és veritat, que segur que m'ho preguntaràs tu, que hi ha una part d'autocrítica conscient, de qüestionar-se i dir, si estan dient alguna cosa que no és positiva, el primer que he de fer no és, això no va amb mi. No, és dir,
a veure,
amb què pot tenir raó?
Sí.
Pot tenir raó? Per mi una pregunta que els faig als meus pacients i que treballo molt és, anem-li a donar un 5% de raó? Comencem per aquí. Llavors, què passa? Li dono un 5% de raó, doncs em poso amb aquest 5% de raó i a lo millor no, a lo millor estan criticant perquè són gent d'aquesta que critica, perquè critica, perquè els agrada criticar, vale, doncs ho descarto. Però si hi hagués un 5%, doncs em poso amb aquest 5%, que a lo millor jo no he fet prou bé i demano disculpes encara que l'altre no el demani, o faig alguna reparació encara que l'altre no ho faci. Les coses les hem de fer per coherència interna. Jo he d'estar bé amb mi mateixa i amb els meus valors. M'explico?
I tant, perfectament. En el cas de que realment veiem que el que critica moltes vegades també ho fa per una raó personal, és a dir, està parlant més d'ell que no de tu, perquè
sí,
li molesta a ell allò, també a l'inversa també passa. És a dir, moltes vegades critiquem i en el fons estem dient alguna cosa de nosaltres.
Sí.
Allò ens incomoda tant perquè hi ha alguna cosa dintre nostra que també ens fa estar incòmodes a nosaltres per algun altre motiu.
Sí.
Com ho podem fer per treure'n també profit i no ser tampoc tan criticons i saber per què ho fem? Treure'n alguna cosa de positiu amb tot això?
Segur que has sentit de parlar, tu, que al final serà com si traguessis la carrera de psicologia. Tantes entrevistes que ens fas als professionals.
Tant de bo.
Moltes coses.
Mai això, tu.
Has sentit a parlar d'aquell efecte mirall famós, no? Per què critiquem moltes vegades? Perquè l'altre reflexa algú o nostre no resol o algo que no acceptem, que no ens agrada, que va molt en contra dels nostres valors. Torna a ser una mica el mateix, és agafar aquesta distància i relativitzar. Jo tinc la meva pròpia història personal, i tinc la meva educació, i tinc la meva família, i els meus pares que m'han educat d'una manera concreta, però és que hi ha tanta gent, hi ha tantes vides com persones. Aleshores, si hi ha alguna que no m'agrada, poso límits i me n'allunyo. Inclús a vegades no cal ni posar límits, que estem molt amb els límits. Hi ha vegades que no val la pena gastar una energia en posar límits a algú que potser t'importa molt, molt poc, però llavors he de ser conseqüent i allunyar-me d'aquesta persona. O bé, és una persona que m'estimo, entendre que hi ha temes amb aquella persona perquè me l'estimo molt i em convenç a moltes altres coses, amb què no m'hi discutiré i no cal criticar-la. Aquella persona que m'estimo pensa això d'aquest tema concret. D'acord, podem continuar sent amics, podem tenir una bona relació, ens podem estimar igual, sí. Doncs continuem evitant això. És que no passa res, no cal ser tan... perdona la paraula, tan talibans en això, no? Tan absolutament rígids en dir no, és que els amics són a totes. No, això és mentida. Jo puc estimar-me, jo tinc amigues que me les estimo un munt i que pensem coses diferents, d'acord? Però llavors, ho veus, és, en comptes d'anar cap a la crítica, el pensar que la meva manera de fer les coses o pensar les coses és universal, és entendre que hi ha altres maneres d'entendre la vida. Mm-hmm. I focalitzar-me en el que jo crec.
I, per exemple, tu també parles de tres tips que et poden servir per justament agafar aquesta seguretat, no? Intentar evitar anar-te'n cap a aquest món de la crítica, fins i tot amb tu mateix. I parles de qüestionar-se, no? De practicar eines que et puguin relaxar i practicar la gratitud. Aquests serien els tres eixos principals?
Clar, perquè fixa't que dius tu, aquí hi ha un altre, encara hi ha un altre vessant de la crítica, perquè tu has dit, quan em critiquen, quan jo critico, i quan jo em critico.
A mi mateix.
Fixa't que són tres.
Sí, són tres, vale? Crítiques.
Clar, no, realment, una altra cosa que diem moltes vegades és que quan jo critico molt els altres, segurament és que sóc molt crítica amb mi mateixa. I aleshores, on he de posar el foc el primer? Doncs vinga, què em passa? Per què em parlo tan durament? Per què em matxaco tant? Per què em boicotejo, no? Per què tinc aquests pensaments que reiteradament em culpo de tot, o tinc vergonya, o penso que no sóc suficient? Aquí és una mica més complexa, perquè per mirar de com de redirigir aquest tipus d'actituds que s'acaben convertint en coses molt automàtiques, jo he de fer un treball més profund de què em passa, quines ferides porto, per què no em sento prou, per què no em sento suficient. Això és el tema de les ferides infantils que a vegades hem parlat, no? Mm-hmm. Però sí que és veritat que aquests tres tips que dius, a banda d'aquest treball que és com més profund, tu em dius, un, el qüestiona't, val? M'estic tractant molt durament, pregunta típica, per posar-ne alguna, és 100% veritat això que m'estic dient? La majoria de vegades contestem no. Moltes vegades jo als meus pacients els dic no només no és 100% veritat, sinó que és fals. O sigui, t'estàs dient això és veritat, i riuen i diuen no, és veritat, això no és veritat. Doncs comencem per aquí, per aquest qüestionar, això que m'estic dient realment és veritat? No? A partir d'aquí, què acabo de fer? Agafo distància, estic qüestionant el meu pensament, m'estic adonant que el meu pensament és el que dibuixa la realitat que em creu i que, per tant, sentiré coses, emocions, que aniran recreant aquella idea de que no sóc suficient o que no valc. Vale? Llavors, tu em dius, segona cosa, eines de relaxació. M'has dit això, oi?
Sí, sí, eines que et puguin relaxar, vale, que t'ajudin a relaxar-te.
Per què? Perquè s'estan activant emocions que continuen alimentant el pensament de que no sóc suficient o aquesta crítica que estic fent amb mi mateixa. Val, què he de fer? Eines que m'ajudin a agafar distància amb aquesta cosa que sento, amb les emocions, amb el cos, perquè el cos està massa activat. Respiro, me'n vaig a passejar, escric en el diari que va superbé, escric el pensament que estic tenint, faig una mica de meditació... Qui diu meditació, no, diu... Em cuido del jardí perquè m'encanta el jardí, em poso a podar, em poso a regar, em poso a abonar...
A pintar, sí, és que m'agrada pintar...
A llegir...
A llegir...
Però activitats que posin el focus en un altre lloc, vale? I que relaxin tota aquesta part crítica. Però com a cosa intencional, com a... Jo estic treballant la crítica interna i vaig a fer això perquè és una de les eines, d'acord? I l'última que em deies...
Practica la gratitud.
Val. Per què? Per què em diries?
Perquè t'ajuda també a veure tot el positiu que té el teu entorn.
Exacte. Perquè la ment crítica és una ment que tendeix a les coses negatives, no? Però si hi ha la tira de coses positives, i és veritat que de vegades estem passant per moments molt dolents, per situacions que dius, aviam, per on ho agafo això per veure alguna cosa positiu? Perquè no hi és. Però malgrat això, continues tenint altres àmbits de la teva vida o altres coses de la teva vida que sí que funciona. Es pot passar per una malaltia, però puc agrair que tinc la gent al meu costat, que m'està fent suport, que m'estan ajudant, fins i tot els professionals, no? Acabo de no he entrat a la universitat que volia, això a segon de batxillerat és un drama, no? Però després resulta que parles amb molta gent que no va entrar a la universitat i acaba fent una cosa que els hi apassiona, no?
Que els agraden més.
Clar,
sí, sí.
Bueno, doncs en aquest moment agafar què tinc de positiu a la meva vida. Doncs tinc grans amics, faig esport, visc en una ciutat que m'encanta, jo què sé, les petites coses cada dia que hem anat dient tu i jo, no? Tinc aquests moments, tinc l'aigua calenta, tinc... Practicar la gratitud obre el cervell a fixar-se, a posar el foco a les coses positives que tots tenim.
A les coses bones. Doncs això és el que hem volgut fer avui, parlar d'aquest pensament crític que tenim moltes vegades amb els altres, amb nosaltres, i que també ens el fan els altres a nosaltres. Si voleu saber més coses de l'Helena Puig, doncs la podeu trobar a Instagram, que té molts inputs. Tot això que acabem de dir segur que ho trobareu allà també, ben esquematitzat. A Helena Puig Guitart. Helena, com sempre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu, Noé.